estat de Gràcia.
Crec que ho diem cada setmana, però després de les clavegueres, o sigui, necessitem
un sac de boxa.
Necessitem seure i menjar bé i relaxar-nos, donar-li voltes les justes i tornar a una certa vida de gaudir dels petits plaers de la vida, perquè la política i la justícia i, mare, i tot això que ens explica, és que ara què faries? Pues no sé.
És horrorós.
És horrorós. Tens aquest tall? Sí, el tenim per sempre. És horrorós, de l'Adam Martí. Perfecte. Ja tenim promo.
20 segons.
És horrorós. Power and Horse, bona tarda.
Bona tarda.
Com està? Què tal?
Molt bé.
Tens una sintonia molt elegant, eh?
Sí.
Sí,
com de senyor que entra en un restaurant i diu, hola, què tal?
Estarà content amb les mesures, aquest, en Pau.
Sí, escolta, parlem-ne. Què passa, bars i restaurants? Ho tanquem?
És un desastre, però és un desastre amb el qual jo crec que hi ha molts culpables. Un és l'administració, que ho ha fet molt malament. Segur que eren necessàries mesures, però aquestes, amb aquesta traïdoria, d'un dia per l'altre, no és la manera com s'han de gestionar el país, ni els negocis, ni res, perquè se suposa que tenen models matemàtics que van anunciant coses, canvis, futurs, i tot això es podia fer d'una altra manera, amb una mica més de temps i donant l'oportunitat a que l'hostaleria es pugui adaptar a tot. Mm-hmm. I no està així.
Tu que ho coneixes, com afectarà això? 15 dies ara un altre cop tancar bars i restaurants. N'hi ha alguns que diuen que no sobreviuran.
Que no obriran, clar. És que 15 dies o són 30, ja sabeu que això, no, els plaços van d'aquí 15 dies. Si no va bé, seran 15 més i 15 més. Ara, tota la gent, per exemple, per dir alguna cosa, no? Proveïdors, gens que avui ha entrat al restaurant amb producte, amb peixos, amb verdures. Clar. Què fan amb tot això? Aquesta cosa immediata d'un dia per l'altre. El personal, la gent, la llum, tot, tota la despesa. Imagineu que qualsevol feina ho arriba i diu, demà tanqueu. Però com demà tanqueu? No ho podem fer-ho d'una manera, de quina manera es podia haver estudiat? Quin és el problema que jo crec que és això? Són els clients. El problema dels restaurants, segons l'administració, són els clients, perquè els clients no es comporten bé, perquè els restaurants poden poden vendre delivery i takeaway, és a dir, el menjar no és un problema. El problema és anar-hi, no?
Sí.
Doncs consciència també per part dels clients. Tots aquests clients que s'han comportat tan malament a les terrasses, passejant-se per restaurants sense les mascaretes, reunint taules més enllà de la quantitat recomanable. Els propis restauradors que no han advertit a la gent per por, no? Perquè no tornin, doncs que no tornin, tu, que no tornin. Dic, no ho esteu fent bé, marxeu, poseu-vos la mascareta, no aneu a lavabo sense posar la mascareta. Tot això és el cúmul de molta gent, de moltes circumstàncies, i que jo crec que, a més, que després del juny s'ha relaxat molt, perquè jo anava abans als restaurants i quan estava a la porta m'obligaven a posar el gel hidroalcohòlic. Ara està allí com abandonat.
No, ara res. No, em sembla relaxat absolutament, i sí que és veritat que les administracions han posat tot el pes del control de les normes que anaven imposant a la restauració en aquest cas, però en els comerços en general, i clar, hi ha molta gent que diu, jo li haig de dir a la gent que es posi una mascareta, jo haig de fer de policia, jo haig de posar-me en situacions complicades, haig de posar-me en situacions complicades i tenses, perquè hi ha molta gent els dius, posis la mascareta i s'encaren amb tu. Però aleshores, és complicat.
Jo ara faig una altra reflexió. La policia realment hauria de fer moltes multes, que es veu que no s'han fet les necessàries. Era fàcil passejar per terrasses on s'abusava.
Sí,
i alguna gent ho ha fet molt malament, i altra gent ara està pagant aquestes conseqüències. Però imagineu que ara algú, en mig d'un restaurant, s'encén una cigarreta. És que està prohibit.
Sí, sí.
És que la gent del restaurant prohibiria aquell que s'encegués la cigarreta. I a ningú li semblaria estrany que el cambrer, el propietari, qui fos, digués, aquí no es pot fumar. Passa exactament el mateix amb la mascareta.
Segueixo amb la teva comparació, estem en el mateix punt en què estàvem el dia 2 de prohibir de fumar en un restaurant, que costava el dia 2. El dia 400 ja no costava, però el segon dia i el primer i el quart sí que costava.
Però ara estem, mira...
Comparteixo la teva analogia, però té limitacions també.
Sí, però quan algú s'encén una cigarreta, a mi no m'afecta en aquell moment, vull dir, el càncer meu no serà immediat, però que algú es tregui la mascareta
que
el burro,
que sí.
La conseqüència pot ser que és immediata amb aquest virus tan bèstia i tan salvatge. El que vull dir és que aquí tothom té la seva part. La principal, l'administració, ho ha fet molt malament, molt malament.
Clar, podíem...
Els clients s'han comportat molt malament.
Podríem haver fet una de les fases, no?
També s'explica.
en lloc de tancar, potser es podia fer... Us en recordeu aquelles fases? Fase 0, 1, 2... Pots fer un pas enrere, potser, o
clar,
limitar l'aforament de dintre, la terrassa a la meitat...
Jo, per exemple, l'altre dia passava, per tant, en general he vist bastant control en totes les terrasses dels bars del meu barri, Això vagi per davant. Però és veritat que vaig passar per una terrassa i hi havia una taula, dues taules juntes, i hi havia 12 persones sense mascareta a la terrassa.
Sí.
Clar, això d'aquí és responsabilitat del propietari, no? Suposo de dir-li, no, no
podeu... Clar. És així, vull dir,
hauria de ser així.
Són 6, no?
Clar, si
a més, hi ha una altra cosa. Sí que hauria de ser, vull dir, hauria de ser. Aquestes són una merda de normes, però són les normes i alguna ha d'haver-hi. I tothom ha de ser responsable amb això. És feixuc, és un pes, és una putada per la restauració. Però per sobreviure o perquè això no torni a passar, hauran de fer aquestes coses. Però insisteixo, la primera responsabilitat és individual dels clients.
Clar.
La gent no ha entès encara una cosa. No has d'anar als llocs a menjar ni a fer res amb gent que no convius. Jo estic fart d'escoltar a gent, amics, l'altre dia, un diu, no, és que sí, tinc coronavirus. Perquè vaig anar amb un amic que ell tenia coronavirus i del seu pare havia mort de coronavirus. Hòstia, jo com és que et digui? És tot molt salvatge. Vull dir, jo... no he anat, no vaig a menjar amb ningú amb el qual no estic convivint. I les amics diuen que no ens veurem fins a la primavera. Els meus germans, no ens veurem fins a la primavera. No ens veurem fins a la primavera. Jo vaig visitar els meus pares i és una cabronada amb mascareta, ells i nosaltres. Vull dir, no podem ser nosaltres els exemples de res. Però dic que el sacrifici és col·lectiu, és general. La gent ha d'anar-hi als restaurants, tant que sigui anar als restaurants. Ens ho hem de passar bé als restaurants. Però tothom hem de ser conscient de no anar amb aquesta... No, només som una taula de 6 persones. 6 persones que no es veuen durant un munt de temps, que cada una d'aquelles es reuneix amb altres persones, en les circumstàncies que sigui, finalment conflueixen en aquesta taula. Què diu l'administració? Perquè aquesta gent no seguint junts en la seva taula, tanquem el restaurant. Hòstia, quina barbaritat. Vull dir, la irresponsabilitat dels clients l'acaba pagant moltíssima gent.
I després, per acabar, si et sembla, també el tema de l'administració ajudant a comerços, és a dir, els bars i els restaurants, d'acord, que tanquin, però hi ha prou ajudes com per aguantar aquest teixit de l'administració?
Però no... clar, les ajudes que s'han anunciat quan, com, seran clar, dimarts, ja hi ha la reunió, dimarts, per un tancament de 15 dies. Això no s'ha de fer prèviament, no s'ha de negociar amb les associacions, amb la patronal, amb qui sigui, prèviament, tot això. Com és possible que avui sigui la primera reunió quan els diuen que anaven a tancar? Com és això? Com és que fa 10 dies no saben que anem molt malament i que, cuidado, hem de fer coses?
Sí, clar, bueno, perquè sí.
Desastre.
Un cop posat això sobre la taula...
Que tanquin, que has menjat, va, anem a...
Amb les bones mesures i les mesures que toquin, anem als restaurants, anem a menjar una mica d'arròs. Va, som-hi.
Arròs, eh?
Arròs, i comencem al restaurant Cruix, el número 57 del carrer Entença. I no Cruix del Crash, aquell de l'enamorat anglès, no. Cruix de Cruixí, en català, sí. Cruix.
Cruix amb Gran Via, que avui no ho has dit.
No, perdó, entens amb Gran Via, tens raó.
Ja està posat.
Perdó, mira, tens raó, un dia que ho posem.
Està aquí el guió. Escolta una cosa, aquests dos restaurants que recomanem avui d'arrossos és perquè la gent se'ls apunti a l'agenda i esperem que d'aquí 15 dies puguin anar-hi.
Ja m'ho apunto, ja m'ho apunto.
O van demà amb urgència o apuntat a l'agenda. Doncs aquest Cruix pertany al cuiner Miquel Pardo, que va néixer a Onda. Tots dos restauradors d'avui que exerceixen a Barcelona van néixer a Castelló i... aplaudiment per al Miquel, perquè cuina arròs per una persona. Què és això de la dictadura mínim dues persones?
Tens tot el raó.
Dret anar sols a un restaurant i poder menjar una paelleta sols?
I
és fantàstic. I més ara, que podem anar als restaurants, que haurem d'anar als restaurants sols.
I si en demanes dues individuals, n'hi ha una mica més que la doble.
Ostres, David, quins trucs més estranys. Però molt bé. Els cuiners... tenen por als arrossos, i més si són secs, perquè despullen habilitats. El brou ho suporta tot, fins i tot el gra destrossat. Però si l'arròs és ben sec, aquí te la jugues. I el Miquel acaba cada menú degustació amb una paelleta. Menú degustació que val molt la pena, una relació qualitat-preu fantàstica. N'hi ha a 28 i a 34 euros. I plats com nigiri d'ensalada russa amb una làmina d'ous premsats de tonyina. O seitó amb romesco a sobre de passard. En realitat és sí, perquè va tot això. I tartar de corball amb tocs de ceviche i moltes altres coses. Per veure, copa de fruita mare, que garnatxa i carinyena de l'Empordà. Això ho dic al David abans que em pregunti.
Sí, exacte, molt bé, molt bé.
Dels cinc arrossos que té ara, vaig menjar 3. 2, això és un preu molt interessant, costen 14 euros. I 1, 16. I això està molt bé,
està
en
bé,
una ciutat on molts arrossos estan per sobre dels 20.
Sí, senyor.
I els errors estan per sobre dels 20. I alguns ja estan cap als 30, 27, 28, aquests arrossos que duen espardenya, sollagosta...
Sí, ja els he... Sí.
Aquí, la varietat és la varietat bomba de la casa del cazador i uns 80 grams per persona.
Un moment.
Arròs, que vaig
moment. Bomba, sí.
80 grams et sembla bé?
Jo em sembla, per mi em sembla poc. Jo faig a casa, em faig...
No, però no és plat únic, home.
El David no és el barem. El David no és el barem perquè és com una espècie de...
No, però a casa quan fem arròs fem una amanideta amb tomàquet i això i tal, per posar-la al mig, i després l'arròs, que fem uns 100-125 grams per persona,
com sempre,
i una miqueta més.
L'amanideta, com sempre, l'amanideta i l'arròs no és arròs.
Per fer-ho baixar, per fer-ho baixar.
Si te'l demanes sol és aquest preu, però si te'l demanes el menú a 34 euros, és al final del menú de degustació.
Quins eren aquests arrossos?
El primer parteix de la idea de les gambes a la llet i diríem que és el clàssic de la casa, no? Gambes, unes gambes amb emulsió de llet i pebrot vermell. El segon, porc ibèric, albergínia fumada, mongeta verda, romaní i tires de cansalada.
Oh,
i el tercer, que és el que més em va agradar.
Vinga, va.
David. I a tot de vedella, piparra i tires d'entrecot Black Angus curat amb sal.
A l'arròs?
Deixa-ho tot.
A sobre, unes tires d'entrecot a sobre. Ara s'està duent molt aquests tipus d'arrossos monogràfics, és a dir, amb el producte a sobre. Jo això a casa també ho estic fent. Uh-huh. Vull dir que si fas un arròs d'entrecot, les làmines d'entrecot a sobre. És una tendència curiosa perquè cada vegada més sembla una cosa que és interessant, que són els arrossos monogràfics. L'arròs ho aguanta tot, Però no sigueu tan cabrons i ajudeu-lo una mica a aixecar-se i no li poseu qualsevol merda i qualsevol cosa, pilot de coses. Això no pot ser.
D'acord, ha quedat bastant clar, eh? I et dirigies a algun concret? No, eh?
No, la idea general dels arrossos. Fins i tot la gent quan els fa a casa...
Posa moltes coses.
La gent a casa que faci el que vulguis. Diuen, posen moltes coses. I ara unes gambes, i ara unes costelles. No cal, de veritat. Feu els músculs com vulgueu, a part, i concentreu els arrossos en poques coses, però que llueixin, i ajudeu a la pobra gramínia a triomfar, perquè al final el que volem menjar és arròs.
Sí, senyor.
Tot això que us he explicat és per menjar un bon arròs.
Molt bé, doncs un bon arròs al restaurant Cruix, al número 57 del carrer Entença, cantonada Gran Via, David.
Hi havia socarrat? O estaven amb un platatge?
Hi havia socarrat, perquè havia socarrat. És aquesta capa fina... aquesta capa fina que, cuidado amb això, que està molt bé, s'exagera massa, eh? Que sí. Jo, quan era petit, això de la capa fina no existia gaire. Però cada vegada n'hi ha una tendència a capa fina.
Un dit i mig.
Sí, però hi ha una capa a vegades tan fina que entre l'arròs i el metall de la paella...
És un gra.
No n'hi ha res, eh?
És un gra.
No
ho sé. Són 10 grams d'arròs escampats perquè estigui tot socarrat.
En tot cas, podeu menjar un bon arròs al Cruix i també al suculent. Una de les grans cases de menjars de Barcelona. Lindo
capullo de ara. Això ets tu, David.
Gràcies. Es troba al número 45 de la Rambla del Raval, propietat de Toni Romero, que va néixer a Nules. Escolta, Rambla Nules del Raval, a quina alçada de la Rambla del Raval?
En Gran Via, també.
O a baix? Pensava... O al mig?
Pensava que era al mig. Pensava que era a quina alçada de Nules.
No. Al mig de la Rambla del Raval, molt bé.
Sí, al mig de la Rambla del Raval. Ell ofereix paella valenciana a 15 euros.
Molt bé.
El que li va plantejar dubtes, per una persona de Castelló, fer-la pitjor que a casa, millor no fer-la. Així que ha fet modificacions per treure-la durant un servei. És molt important poder treure-la d'un servei. La gent quan fa a casa les coses les fa com vol. A un restaurant ha de ser ràpid. Així que, per exemple, utilitza brou de pollastre i costella en lloc d'aigua. La paella es fa amb aigua, perquè el brou el fas al moment. I ell, com que no té aquest temps, doncs fa aquest brou de pollastre i costella. I confita les carns. I s'ha de dir que la costella, cuinada a baixa temperatura, és extraordinària. Arròs bomba de la casa Illa de Riu, 150 grams, i aquesta sí que és per dues persones, malament, però és un restaurant molt petit, 150 grams per dues persones.
Trobo que és poc, però bueno.
Escolta, a una vaca?
No, era jo.
Va, era remugat?
No, però llavors agafes canelons de primer i ja està. Canelons de primer i la roseta segon.
A veure's, com canelons aquí no, però faré una altra, explicaré després que vaig menjar-hi més. Costella, pollastre, conill, garrofó, carxofa, tirabecs, Molt bona, eh? Molt bona. És una postpaella valenciana, simplicitat, concentració i sabor. I com us deia, la paella és un gerro ple de branques i flors i una construcció tan simple com eficaç. Moltes coses que valen la pena el suculent, amb menús de 45 i 65 euros, i menjar la carta al voltant de 50. Ensalada russa. Es fa molta ensalada russa a Barcelona.
Últimament sí.
Amb patates palla. Aquesta és molt interessant, eh? Perquè la fan patates palla, i vol dir que s'ha de menjar molt ràpid perquè no s'estovin. I ha substituït la tonyina i hi ha una...
Quina pressió, no?
No, però és molt... No, no, però vull dir que no pots dir... La xerrada aquesta i la pobra ensalada russa i fent-se d'ella, no, en cas per gaudir-la, per tenir aquesta sensació de cruixent, doncs t'has de menjar ràpid.
Sí, 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 sí.
I també substitueix la tonyina de llauna per ventresca curada amb sal.
Bé.
Croqueta d'ànec, condes de pop, molt interessant, condes de pop, agafa el cap del pop i el talla a trossos i el fa com el fa rebossat com si fos una conna, molt interessant.
És bo, a banda d'interessant?
I, home, sí, si no fos bo, si no fos bo, què estaríem perdent? Que és una secció de decoració?
Si ho diu ell, és que està bo.
Arenós desencadenado.
Ah, de vegades dius, això podia ser millor, això tal. No,
sí,
no,
bueno. Podia ser millor i ja ho hagués
dit. Jo pregunto. Ah, sí, el que no dius, si no ho dius, tu, si no ho dius, està bé.
Correcte.
Ok, m'ho apunto.
No.
Ara veuràs com t'enganxaré.
Si hi ha alguna cosa que està malament, normalment això ja ho diem.
Okay.
Si no dic el contrari, és bo.
Perfecte.
Tartar de sèpia amb cansalada.
Boníssim.
I enciam, també tenim un enciam, amb llengua de bacu, amb llengua de bou i salsa picant.
Oh.
Però tenim l'enciam, per fer passar.
Ui, sí, bueno. Sort de l'enciam.
No m'has dit les postres del cruix, o no m'has menjat?
Les postres del... Mira, és...
Ara hem d'anar al cruix,
perquè ara em diràs el suculent, també.
No, les postres del cruix...
quan no em parla és que no em vol parlar.
No, va ser fruita. No. Va ser fruita passada per la planxa. Amb la idea del comal mexicà. El comal mexicà és aquesta planxa on es passa el menjar i aquí van ser fruites tatemades, és a dir, passades per el comal.
Bueno, fruita.
Passades per una planxa.
No m'interessa.
Molt interessant.
I el suculent?
No, el suculent, préssec de vinya, també passades per la planxa, noi.
Boníssim, boníssim.
Són coses que s'agafen...
Està sobrevalorada la planxa.
No, perquè la fruita a vegades als restaurants, la fruita tal com seria natural i que agradés a l'Adam,
sí,
és poc interessant culinàriament, perquè
normal.
Es fan aquestes coses tan ridícules de carpaccio de pinya. I jo, tio, em moro. Tio,
es fa poc a Macedònia,
allà, eh? Làmines de pinya, o Macedònia. Diguéssim que és poc atractiu per la festa que ha de ser
normal,
el restaurant.
Ja, normal, jo ho entenc.
No estic parlant de restaurants de menú de migdia, sinó un lloc amb intenció. I sempre tot, quan hi ha fruita... és com elaborada, no? Un pèl elaborada. Però bueno, jo demaneu totes les coses que us dic i sereu molt feliços.
Sí, senyor, el suculent.
El meu pare m'explicava que quan feia de cambrer i era molt jove, ell portava taronges i les pelava per als clients davant seu.
Ah, sí?
Sí,
sí, senyor.
Però
i això canviava totalment l'experiència de consumir la taronja.
Perquè deu estar molta estona allà al cambrer, no?
Tenien una tècnica rapidíssima per fer-ho, eh? No, ho treien tot una pela de
risc. Una sola pela.
Sí. Una de les grans experiències que encara avui la gent que ho pugui pagar, al Via Veneto, és un espectacle.
La crepe Suset, sí, senyor.
No, i tallar la taronja davant del client, fent una pela llarguíssima i veient l'habilitat dels cambrers i la feina de sala.
Estaria patint que no se li tallés a la meitat i llavors quina cara fer.
I de creps, Suset me'n vaig fotre un
tir. Porti-me'n una altra, que aquesta no està ben pelada.
Milers de taronges pelades.
I què és la creps Suset, nois, ja que hi som?
És boníssima, la creps Suset. Te l'han de fer, triguen 20 minuts a fer-te-la, te l'han de fer davant.
20 minuts davant meu?
Sí,
bona, són 20 minuts.
Fabulosament. I du gran manier, du licors, fan flamarades...
Sí,
boníssimes.
Fan una crep, postres llavors... Sí, boníssim.
Molt bé, molt bé. Quantes coses. Avui el suculent, el cruix, i hem acabat. Mira, el Via Veneto. Sin comerlo ni beberlo. Pau Aranós, moltíssimes gràcies.
Apunteu a l'agenda i torneu al restaurant.
Sí, senyor. Sí.
Vinga, gràcies.
Adéu.
Sentir i és viure. A Òptica i Audiologia Universitària, els nostres audiòfons tenen fins a un 50% de descompte sobre el preu recomanat, més un 15% addicional fins al 30 de novembre. Vine i fes-te una revisió auditiva gratuïta.